matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dimarts, és 11 d'octubre, el dia en què sabem que aquest mes d'octubre Tarragona i l'Estat signaran el conveni per finançar la piscina olímpica dels Jocs Mediterranis. Ho publica avui el Diari de Tarragona i, segons diuen, octubre és la data límit. Les negociacions estan avançades, segons el diari. Veurem si aquest mes els podem explicar que això està signat i els diners són a la caixa, però tot i que això passi, encara faltaran 9 milions d'euros perquè els Jocs puguin fer-se. Això sempre que no hi hagi eleccions, perquè llavors sí que els pressupostos saltaran pels aires, així que haurem de seguir molt atents. La cançó que ens acompanyarà avui al programa és de Fangoria i es diu Dramas y Comedias. Avui vindrà al programa la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giné aprendrem moltes coses sobre el colesterol, sobre el bo i el dolent. Tindrem també recepta amb el Diego Campos, del Rincón de Diego de Cambrils. Atenció, una estrella Michelin avui a l'estudi. La cosa va de calamar, a més. I parlant de gastronomia, atents perquè els explicarem de què va això de la festa d'aprofitament d'aliments que es fa el proper dia 15 a Reus. A partir de la una vindrà també el Ramon Palau per parlar-nos sobre tecnologia i la Ruth tindrà a cau d'orella els madrilenys Michael, que actuaran aquest dissabte a la Sala Cero de Tarragona. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts continuarà el cel poc ennuvolat amb alguns núvols prims a Tarragona amb unes temperatures sense canvis o potser un palet més baixes. Esperem màximes de 21 graus a Tarragona mateix, 22 a Reus i Gandesa, 20 graus al Vendrell i 25 a Tortosa. Pel que fa al vent, continua bufant mestral amb certa intensitat al sud de Tarragona, però la tarda fluixarà i es tornarà més variable com a la resta.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, ho fem en plana econòmica, perquè tenim la notícia avui de que es faran nous contractes per valor de més d'1,3 milions d'euros per alleujar la situació financera de l'Hospital Sant Joan de Reus. És la proposta que fa, de moment, el Departament de Salut per ajudar a reduir el dèficit del centre. L'Hospital Sant Joan va tancar el passat exercici amb 3 milions d'euros de dèficit i aquest any la xifra podria ser encara superior, arribant als 4, tot i que s'ha aplicat ja el pla de viabilitat. Ruth Guerrero.
El centre reusenc oferirà serveis derivats del Joan 23 a Tarragona pel tancament de quiròfans, més intervencions d'obesitat mòrbida i també part del treball del centre d'atenció de drogodependències. En total, 1,35 milions d'euros. Segons ha explicat la regidora de Salut i presidenta del Consell d'Administració, Noemí Llauradó, l'increment del concert de CatSalut està justificat per un increment de la demanda i caldrà esperar el tancament de l'exercici per saber si contribuirà a pal·liar el dèficit que arrossega al centre.
Tot el que se'ns contracta té una explicació de la necessitat que té la població i que l'hospital pot fer. Si això, a més, pot repercutir en reduir el dèficit, doncs benvingut. Amb això no ens donem encara per satisfets. Hem de continuar rascant, tant des de l'hospital, l'Ajuntament, el mateix CatSalut. Estem treballant doncs, de manera conjunta per doncs, intentar reduir al màxim aquest dèficit.
De cara a l'any vinent es planteja un increment de l'activitat relacionada amb la cirurgia plàstica i reparadora a Reus.
Més qüestions. Detectats dos nous casos de persones afectades pel brot de legionel·la de Salou. En total, el brot afecta ja 9 persones. Una d'elles va morir, recordem-ho, 5 estan hospitalitzades i 3 han rebut ja l'alta.
Els nous casos són els d'un home de 42 anys, veí de La Rioja, i un altre de 36 anys, veí de Barcelona. Es troben hospitalitzats i no estan greus. L'hotel Jaume I de Salou, que està tancat des del 2 d'octubre, va passar una inspecció a les instal·lacions d'aire conductes l'agost d'enguany per part dels controls del Departament de Salut. Es va revisar el complex a l'agost perquè a l'hotel ja hi havia hagut casos puntuals anteriorment i les inspeccions passen a ser prioritàries. Aleshores, el resultat va donar negatiu en la legionel·losi i la investigació continua oberta.
I una notícia que acabem de saber, s'ha presentat fa només uns minuts la memòria de Càritas. Les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi, diu aquesta memòria de Càritas Catalunya. I atenció també a la dada, el 31% de les persones ateses per Càritas no tenen una llar digna, el 31%. Uns viuen en una habitació de relloguer, altres no tenen habitatge, o viuen acollits sense pagar, o bé en habitatges d'entitats socials.
El 64% de les llars ateses eren famílies amb nens, i d'aquestes un 47% són parelles amb fills, mentre que el 17% són mares soles amb fills. Els tres programes als quals totes les Càritas estan dedicant més esforços són cobrir les necessitats bàsiques amb ajudes econòmiques directes per fer front a les despeses de la llar i ajuts en espècie com aliments, roba, productes d'higiene. Els segueixen les ajudes a la família, als centres oberts, reforços educatius i ajuts a pares a trobar feina. En total s'han atès a Catalunya més de 343.000 famílies.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:27, un regidor de la CUP de Torredembarra ha denunciat agressions neonazis després del 9 d'octubre a València. Els denunciants tornaven de la manifestació amb motiu de la Diada Valenciana.
Toni Sacristán i el seu company han denunciat que un grup d'unes 10 persones que els denunciats definien com d'estètica neonazi els hi estaven esperant i els varen assaltar llançant el regidor al terra amb puntades de peu i cops de puny, empenant el seu company amb amenaces, llançant-lo també al terra. Després d'anar a l'hospital a causa de les diverses contusions causades, els dos joves han procedit a presentar una denúncia per les agressions. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
De res, eren persones d'estètica neonazi i res, no us van dir res. A més, era un lloc on hi havia molt poca visibilitat i van anar per nosaltres i ja no vam poder fer massa més. No és cap cas aïllat ni puntual, és que s'està vivint al País Valencià, que l'extrema dreta va en retrocés i l'única via que li queda és la violència contra tot tipus de dissidència política.
Anem amb altres qüestions. Els treballadors de Berger Logística han anunciat una vaga indefinida a la fàbrica de Saint-Gobain de l'Arboç. L'aturada començarà el 17 d'octubre per rebutjar l'actitud de la companyia, a qui acusen d'incomplir els acords pactats fa 6 mesos.
La plantilla acusa l'empresa de manca d'informació, de no pagar les hores extra i de mantenir els salaris a nivells inferiors dels que es van pactar. El president del comitè, David Santamaría, ha assegurat que el mig centenar de treballadors del Departament de Logística estan passant un calvari degut a les constants negociacions que han de superar cada cop que una nova companyia es fa càrrec d'aquest departament.
Es tracta d'una manera o una altra com a mera mercancia, saps? Com a mercancia en mans d'uns patrons que van passar com, bueno, com qui va al mercat a comprar esclaus, no? Com passava abans, no és el mateix. Això és una subrogació, no deixa de ser una altra cosa.
I la bona notícia del matí. La Universitat Rovira i Virgili tindrà una nova càtedra sobre la recerca històrica i documentació del fet casteller.
Promoguda també per la Diputació i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la càtedra vol impulsar un espai per a la recerca històrica i el debat científic sobre el fet casteller per tal de popularitzar-lo encara més entre la ciutadania, divulgar entre les escoles i els instituts els valors del fet casteller de superació, integració multicultural, treball en equip, autoconfiança i fer país, crear un espai de formació per a futures investigacions del fet casteller. Es faran exposicions, tallers, workshops, cicles de conferències i seminaris, entre d'altres.
I ha tornat ja el carnet de boletaire al Bosc de Poblet per 5è any consecutiu. Des d'aquest dilluns cal l'autorització per anar a buscar bolets en aquest paratge, una mesura que s'aplica des de 2012.
Segons la regulació, es poden agafar com a màxim 6 quilos de bolets per persona i dia. La temporada de bolets ha començat tímida a causa de la sequera, però els entesos confien que les darreres pluges i les previsions de noves precipitacions propicien florides. Escoltem el tècnic del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, Xavier Boqueras.
Una acollida força bona, tant doncs, de la població local com de la resta de visitants. Tot i que és una iniciativa pionera, esperem doncs, que es consolidi i que altres zones de Catalunya doncs, també s'animin a regular el que és la recol·lecció de bolets.
Amb això hem arribat al punt de 2:15. Rut, repassem portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
En portada, l'Estat garanteix la piscina olímpica per Tarragona 2017 i la imatge és pel porter del Nàstic, Stolen Dmitrievski, que tindrà una oportunitat de jugar demà en Copa del Rei davant el Rayo.
Ho has dit molt bé, això. Això ha estat de nota, aquest Stolen Dmitrievski. Anem al Reus Digital.
Destaca que l'Explor Reus 2016 encara la recta final amb bones perspectives i es fa ressò de la notícia del dia. Reus, la Generalitat aporta 1,35 milions d'euros extras a l'Hospital de Sant Joan.
Passem pel del Camp.cat.
El Digital també destaca que Salut dona aire però no salva l'agònic Hospital Sant Joan de Reus i anuncia que s'espera un gran temporal de pluja de cara a dimecres.
I finalment avui Tarragona 21.
En capçalera, dos nous casos eleven a nou el brot, de nou el brot de la legionel·losi de Salou i en el destaquem una advocada de la coordinadora d'entitats atendrà gratuïtament a tots els ciutadans cada dilluns.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Rut. Fins ara, arribem a les 12:32 pràcticament. Ens aturem un parell de minuts per la publicitat i seguim amb moltes coses. Ve la Dara Giné i tenim recepta avui amb calamar. Prenguin nota.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Del 8 al 12 d'octubre torna Expro Reus. Més metres quadrats d'automoció, restauració, tecnologia, decoració i més activitats. I enguany, si et descarregues l'app de Fira Reus, obtindràs un 2x1 comprant anticipadament la teva entrada. Del 8 al 12 d'octubre torna Expro Reus.
No sé com porten el dimarts fins ara, però sens dubte a partir d'ara anirà la cosa a millor. Tinc aquí ja a l'estudi a la nostra dietista nutricionista particular, ella és la Dara Giné. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Fa dies que no et veia ara.
Bueno, bé, anar fent. Bé? Bé, una mica més el fresc híbrid.
Ai, sí. Aquest... Jo en tenia ganes, eh? He de dir, jo sóc molt de tardor.
Sí?
Sí. Bueno. Mira, a mi m'agrada això d'haver-me de tapar una miqueta.
Jo sóc més de primavera, però el tardor tampoc m'ho molesta. És que el calor ja feia feixuc, no?
Sí, a mi això de la jaqueteta ja em va, eh? Vull dir, ja ho agraeixo, sobretot al matí. Però bé, d'aquí que notem que tenim tots la veu una mica, jo com a mínim una mica cascada, que es diu ja, però bé, que em perdoni l'audiència si em quedo a mitja frase, eh? Que això pot passar, això pot passar. A veure, hem parlat de diversos temes ja des que vam començar temporada, tenim aquells consells per tornar una mica a la rutina, fruits vermells, peix blau, carns blanques, jo et vaig seguint les teves recomanacions, perfecte. Jo vaig fent menús variats, no sé amb què vens avui.
Avui, doncs, vinc amb una pregunta que me fan moltíssim, uh-huh. Que és això que tinc el colesterol dolent elevat, què vol dir això, el colesterol bo o el colesterol dolent, quines diferències hi ha, com el podem millorar? Parlarem d'això una miqueta.
Perfecte, molt bé. Doncs d'entrada, a veure, per què hi ha colesterol bo i colesterol dolent? Com va això?
Quan ens fem una analítica de sang, ens donen el colesterol total, ¿vale? Aquest és el valor que més en parla.
Uh-huh.
El colesterol tinc elevat, parlem de colesterol total. Però hi ha diversos tipus de colesterol, particularment dos. Un que li diem el bo, que és la H de L, i l'altre, que és el dolent, que se li diu entre cometes. Tot aquí que a mi no m'agrada dir-li dolent, perquè si el tenim en el cos és que és necessari, vale? Però és el L de L. Quina diferència hi ha? Ens podem imaginar que dintre d'aquesta carretera, que són les nostres venes, les nostres artèries,
sí,
circula aquest colesterol. El colesterol bo és l'encarregat de repartir colesterol a les cèl·lules, vale? I el colesterol dolent és l'encarregat de portar el colesterol cap al fetge. Val? El colesterol que sobra el porta cap al fetge perquè el fetge el metabolitzi
i el tregui de la sang. No?
Exactament. Què passa? Pues si hi ha molt de colesterol bo, vol dir pues, que tenim un bon repartiment del colesterol i va traient del colesterol a la sang, va cap a les cèl·lules. Per tant, ens neteja aquest colesterol de la sang. En canvi, la LDL són molècules molt pesades, un colesterol molt pesat, que li encanta quedar-se en els raconets de les venes. I què passa si es queda en el raconet de les venes? Doncs que és el que es diu, el que produeix aquesta acumulació de colesterol en les venes, en la circulació, i el que pot donar problemes cardiovasculars, ¿vale? Com un ictus, un infart de cor, una placa d'ateroma, que se li diu, que no és res més que acumulacions de greixos i altres substàncies en les parts de les nostres venes. Per tant, li diem dolent perquè si el tenim elevat ens augmenta el risc cardiovascular. I el bo, si el tenim elevat, ens disminueix el risc cardiovascular. La idea és què podem fer per tenir el bo elevat i el dolent baix. Bueno, pues aquí juguem diversos factors, des de si fem activitat física fins al que mengem, perquè ens afecta tot. Llavors, molt important, per tenir el colesterol bo elevat, anar a caminar, moure's, tenir una vida activa. No vol dir anar al gimnàs, ser actius, ¿vale? Preferir les escales en comptes de la rampa, com sempre. Quan anem en el metro, quan baixem de l'autobús i doncs, no baixem a la mateixa parada que tenim davant. Unes parades més enrere per caminar una miqueta més, ¿vale? Fer cosetes així. I què podem també menjar, no? Que és la part que em toca.
Exacte.
La part que em toca en el colesterol bo. Evidentment, una dieta rica en fruites i verdures, amb fibra dietètica, millorarà el nostre colesterol, ¿vale? I a més, per prevenir que el colesterol total sigui alt i el colesterol dolent sigui elevat, caldrà evitar aquests greixos que es diuen saturats. A mi em diuen, no, i també caldrà evitar el colesterol dels aliments, com per exemple el colesterol que porten els ous. Mentida. No és tan fàcil, el nostre metabolisme no és tan fàcil. Si nosaltres mengem colesterol, no té, fins a cert punt, que elevar el nostre colesterol sanguini. No és tan fàcil. El que sí s'ha vist és que una dieta rica en greixos saturats sí que augmenta el colesterol dolent. I on trobem aquests greixos saturats?
A veure, important.
Sobretot en aquest greix que hi ha en les carns vermelles, per exemple, és greix saturat. La mantega, per exemple, greix saturat. Alguns greixos vegetals, també, com el coco o la palma, que es fan servir moltíssim. Mirem-ho en l'etiquetat, si es fan servir moltíssim per fer brioixeria industrial. D'acord? També augmenten el colesterol dolent. Són tots aquests greixos que són sòlids a temperatura ambient. I hem de sospitar una miqueta.
O sigui, allò, quan veiem allò blanc, contundent...
Allò blanc. Allò que sempre dic, retalleu-ho.
Exacte, retallem una miqueta, no?
Sí, és el truco, és el truco.
És una manera, doncs, a veure, sí, vigilar amb aquestes coses. Home, no vol dir que un dia si vas a fer una parrillada de carn i t'ho posen allà i dius, ve de gust, escolta, que t'ho mengis, però... que això amb mesura, perquè al final és una manera de tenir controlat aquest colesterol dolent perquè no podem evitar tenir-lo, no? Tenir-ne una mica, vull dir, a zero, no, és impossible, això.
Bueno, és impossible. Hi ha enfermetats metabòliques jo he vist una analítica amb zero colesterol total.
Però això no és l'habitual.
Però no, això és, és una malaltia metabòlica, una conseqüència d'un desordre metabòlic. Però el més habitual, per desgràcia, per les vides, la vida tan sedentària que tenia la població i l'alimentació cada cop més industrialitzada, és molt, molt habitual tenir el colesterol elevat, a més a partir de certa edat, que el fetge pues, ja no funciona com una persona a 20 anys i, evidentment, doncs, ens passa factura el no portar-nos del tot bé, en aquest sentit.
Per tant, en una, diguéssim, una persona sana, estàndard, diguéssim, sí. Cada cas és particular,
sí,
ja ho sabem.
És normal tenir una mica
és normal
colesterol.
Tenir aquest colesterol
a més,
dolent o menys bo.
Exactament, sí. Seria normal veure certa quantitat de colesterol dolent i un colesterol bo tirant elevat. Això sí és actiu, d'acord? I menja, pues, menja saludablement. Però el colesterol total és normal tenir-ne. Uh-huh. No podem, és necessari per les cèl·lules perquè el colesterol és una molècula de greix que és molt, molt útil a la membrana celular, ¿vale? Per fer l'estructura que aguanta tot el contingut de la cèl·lula. És molt important. Per això el colesterol el tenim en els aliments, però també el tenim, el produïm nosaltres mateixos. Uh-huh. Nosaltres tenim la capacitat de produir-ne. I molta gent, a partir de certa edat, més que el problema de que menja molt de colesterol i per això el té elevat, o molts greixos saturats i per això el té elevat el colesterol, és que el seu fetge ja no té la capacitat de controlar adequadament la producció de colesterol endogen, o sigui, de producció pròpia, i llavors això també els hi fa elevar-se. De fet, hi ha una malaltia que és la hipercolesterolèmia familiar, d'acord, que com el nom indica són nivells elevats de colesterol, que és una malaltia que passa de pares a fills i que inclús en nens tenen el colesterol elevat, però també això és un desordre metabòlic i és normal trobar-ne. Però bueno, que amb l'alimentació adequada i tenir una vida activa, es poden baixar el colesterol aquest dolent tan famós, es pot baixar.
Es pot baixar. Sí. Sí. Per tant, vull acabar parlant del bo, quedem-nos amb, amb el positiu,
amb el
aquest
positiu.
HDL, aquest colesterol HDL que tu ens deies, que sobretot amb fruites i verdures, no?
Sí, amb
potenciem
fruita,
això,
verdura,
algun altre aliment,
també.
Llegums, eh?
Perfecte, sí.
Amb perquè això propiciem que millori la quantitat.
Totalment.
I he d'acabar, se m'acaba el temps d'ara, però vull fer-te una pregunta sobre colesterol i ja m'anticipo al tema d'aquí uns dies que tenim previst,
bé,
que serà el de les dietes miracle, estiguin
molt
atents.
Bé.
Aquests productes que ens venen, no direm noms, que diuen, ai, això t'ajudarà a baixar el colesterol,
molt
això
bé.
És veritat?
Molt bona pregunta. N'estàs parlant dels esterols vegetals, sense dir cap marca, perquè mm-hmm. l'esterol és realment el producte, la substància, que adjunten en aliments, des de mantegues fins a llets, fins a galetes, d'acord? I és el que realment fa que no absorbin tant de colesterol. En què funciona els esterols? És un tipus de greix vegetal, perquè realment esterol s'assembla molt a la paraula colesterol.
Sí.
De fet, l'esterol és un tipus de colesterol vegetal, ¿vale? Recordo que no ho he dit, el colesterol només es troba en aliments animals. Cap verdura, ni cap fruita, ni cap llegum té colesterol. Però sí tenen esterols. Què passa amb els esterols? Que dintre de la panxa, dintre de l'intestí, l'esterol fa com una barrera perquè no absorbim el colesterol que mengem en la dieta. Per tant, sí que s'ha vist que dietes que tenen esterols vegetals, ¿vale? Disminueixen el colesterol total. Per què? Perquè disminueixes el colesterol que mengis. Mm-hmm. El millor que pots fer és tenir una dieta rica en esterols vegetals, que això no passa, no té per què passar per agafar productes del supermercat expressament rics en esterols, sinó, com he dit, vegetals i fruita. Fruita amb pell, per exemple. Mm. Vale? I llegums també, que són molt rics en esterols vegetals. I aquests esterols fan com una barrera, literalment, que impedeixen que el colesterol animal passi cap a la nostra corrent sanguini. Clar, arribarà un punt que arribarà al final del tracte intestinal i se n'anirà per lavabo.
Clar.
Així que evitarem absorbir part d'aquest colesterol mm-hmm. animal. És aquesta la funció que té.
Per tant, això és important, perquè a vegades tu veus la publicitat
sí.
i sembla que, escolta, que et puguis fotre, diguéssim, fins on vulguis de carn i de greixos
Exacte.
Saturats, però et prens un gotet d'allò i...
Exacte.
Màgia.
Aquest no ha de ser el missatge.
No.
Està molt bé que complementem la nostra alimentació amb això si tenim el colesterol molt elevat, però una bona base d'aquesta piràmide alimentària és també bueno, el punt clau, no?
Exacte. Molt bé, doncs avui colesterol bo versus colesterol dolent amb la nostra dietista nutricionista. Ja saben que la Dara la troben aquí tots els dimarts i si no, a la seva consulta, Bruma Clínic, al carrer Marquès de Montoliu, número 14 de Tarragona. Si tenen preguntes a Dara, al Twitter, ràpidament,
I
de cap.
Twitter,
arroba el matí Tarragona. Exacte. Arroba el matí Tarragona, mail tarragona@cope.es o escolta, que ens truquin, 977-32-60-50. A Dara, un plaer, com sempre. Fins d'aquí una setmaneta. Adéu.
Fins la setmaneta. Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
¡Ay, estoy agotada! No logro concentrarme.
Pues en el Office tienes la solución. Agua y café Edel.
Cierto, un buen café y un vasito de agua fresca y como nueva.
Claro, mujer. Aprovecha que Edel nos trae el agua y el café a la oficina para ayudarnos a estar hidratados y concentrados todo el día. Entra en aguaeden.es o llama al 900-12-2000 y disfruta del primer mes gratis.
Continuem al matí a Tarragona, és l'hora de la recepta de la setmana. Ja saben que aquests dies a Cambrils estan celebrant les segones jornades gastronòmiques del calamar i avui hem volgut anar fins allà per saber una mica més de les jornades i per fer-los una recepta on l'ingredient estrella sigui el calamar. Per això ens posem de gala avui, senyores i senyors. Tenim nou cuiner aquí a l'estudi. Tenim el Diego Campos. Diego, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. El Diego és el cuiner del Rincón de Diego de Cambrils, al carrer Drassanes número 19, el Rincón de Diego amb una estrella Michelin, eh? O sigui que avui estic nerviosa i tot, Diego, eh? A veure...
No.
Escolta, són les segones jornades del calamar, esteu amb això a Cambrils fins al 16 d'octubre, hi ha 38 restaurants que en formeu part. Com va anar la primera experiència? Suposo que, bueno, si has repetit, va de ganar bé la cosa, no?
Bueno, va ser molt positiva, sí? I està siguent positiva, sí, Dana. Tot el que sigui fer jornades i fer coses que la gent pugui disfrutar i que s'ho passi bé, això sempre és interessant i a la gent l'agrada.
Uh-huh. A més, una de les coses amb les que més es pot disfrutar la vida, jo crec, i crec que coincidiràs amb mi, és amb el menjar. Amb el menjar bo, allò que ens agradi, no? Disfrutar amb el menjar és importantíssim.
Jo crec que és una de les coses més importants que una persona té a la vida, sí.
Exacte. Doncs dintre d'aquestes jornades gastronòmiques del calamar, com els dic, hi ha doncs, 38 restaurants que hi participen, hi ha menús de tot tipus, des dels 18 fins als 42 euros. Vosaltres al Rincón de Diego teniu també un menú preparat, jo he estat tafanejant a internet, sí. I tenim des de ceviche, tallarines, no? Un turbot amb arròs, amb tinta de calamar, o sigui, aquí, protagonista el calamar.
Sí, bueno, des de fa anys estem fent això, que quan ens diuen una temàtica d'alguna cosa, intentem fer tot el menú. Hi ha diferents versions perquè ho puguis tastar de diverses maneres, mm-hmm. aquest producte. No? Mm-hmm.
No sé si és per vosaltres, per als cuiners, és una mica un repte, no? Allò, a veure, un menú, allò, sencer basat en el calamar. Suposo que també, escolta, té la seva gràcia que us proposin reptes d'aquests.
Bueno, pensa que la millor menjar quatre plats, no?, i que siguin diferents i que no t'avorreixin, perquè a vegades quan repeteixes un producte molt amb un menú, potser que arriba al final i dius, ostres, potser hi ha massa. Però si ho saps fer d'una manera molt diferent i que cada plat tingui el seu gust, arriba en què dius, caramba, pues ha sigut una cosa molt interessant, no? Mm-hmm. Que és el que ens està passant, i per això ja fa uns anys que ho vinc fent. Al principi fèiem un plat sol, la majoria de restaurants, no? I doncs jo vaig pensar, parlant amb un fill que també està amb mi, van dir, i per què no ho fem tot d'aquest producte, no? Mm-hmm. I la veritat que el resultat ha sigut molt interessant.
Mm-hmm. Doncs a veure, Diego, jo avui t'he proposat un altre repte, i és que em facis una recepta amb calamar, i no sé què em sorprendràs.
Bueno, donaré la recepta del primer plat que estem fent, que uh-huh. és un ceviche de calamar de putera.
Perfecte.
Aquí el que hem fet amb aquest ceviche és fer una fusió entre dues cuines, la cuina tailandesa i la cuina peruana. Vull dir, hem volgut buscar coses diferents, sí. Coses d'altres jocs, adaptades a lo nostre, no? Llavors, per fer aquesta recepta, el primer que s'ha de fer, com tothom que entengui una mica del ceviche, s'ha de fer la llet de tigre, que es diu, no?
Sí.
Nosaltres proposem aquesta llet de tigres pues, per fer 6-8 racions, no? Això, encara que te quedi, que tinguis que fer dues, ho pots congelar i ho pots treure quan vulguis i queda perfecte, no?
Ah, perfecte. Això, bon consell, eh? Que sí, sempre, si ens en sobra una mica, no passa res. Que... Després ho agraeixes, eh?
I és una cosa que se pot descongelar al moment i fer el plat. Vull dir que tinguem la llet de tigre, que és el que més costa de fer, el resto ja és més fàcil. A part, ho pots fer d'altres peixos, vull dir... Mm-hmm. Jo ho he fet de calamar, però ho pots fer de corbina, ho pots fer de dorada. Vull dir, és un plat que s'adapta a molts peixos.
Molt bé, o sigui que avui aprendrem coses. Com es fa aquesta letxa de tigre? A veure, Diego.
Aviam, han de començar fent 6 grans d'alls,
sí.
0,5 gram de guindilla vermella,
uh-huh.
350 gram de suc de llimona,
sí.
De llimona o de llima. En principi, millor de llima, si tenim, eh?
Val.
80 grams de peixos, si tu fas, per exemple, el ceviche de dorada o d'un altre peix, pues que el que és la part de la ventresca, les coses que no utilitzes massa, es fiquen una mica dintre d'aquesta llet de tigre, que es diu. Després han de buscar 5 grams de gengibre, 15 grams d'api, 20 grams de ceba blanca, ceba tendre, per exemple, 3 grams de cilantro fresc, 300 grams d'aigua mineral en gas, això, important.
Important aquí, eh?
2 grams de sal fina, 1,4 grams de xantana, si no se té xantana se pot ficar una gelatina només.
Vull
dir, això és perquè agafi una mica de cos.
Consistència, no?
Una mica de cos perquè el peix quedi doncs, més embolicat amb aquesta salsa.
D'acord.
Després, llet de coco, això és important també, al gust. Vull dir, tu vas provant i dius, m'agrada amb aquesta fortó, no? La llet de coco l'únic que fa és suavitzar molt aquesta salsa que, doncs, com porta llima i molta cosa agressiva, el que volem és que sigui una cosa que se pugui menjar en cullera, vale? I després una mica d'oli d'oliva que se li fica al final quan ja tens el plat fet.
Perfecte, o sigui, aquí és veritat, eh? Molts ingredients, fusió de cuina peruana, no? I asiàtica una mica, ingredients
és
curiosos.
Que, van detestar que la cuina peruana, la llet de tigre que fa, és bastant agressiva, ha d'estar molt viciat en aquest aspecte, no? És molt forta. En canvi, qualifiques la llet de coco, que és una mica dolça...
Sí.
I suavitza molt aquesta salsa i llavors te la pots menjar amb cullera, no és tan agressiva. No?
Perfecte, molt bé. O sigui, això és el més complicat del plat,
sí.
No?
Això s'ha de tindre 12 hores. Tots aquests ingredients se fiquen en un recipient i es deixen 12 hores, més o menys, no? Mm-hmm. Llavors, una vegada passat aquestes 12 hores, treus el peix,
sí.
Els dos trossets de peix que hagis posat. Aquest peix se fica perquè tingui també gust a peix, vale? I se macera dintre i deixa tot el gust. Llavors, això, tot això se tritura amb un braç o amb una termomix,
sí.
Se tritura ben triturat i es cola amb un colador fi. I ja se té la llet de tigre. Això és com farem el plat, vale? Això és la base més important del plat. Després fica el que vulguis.
Molt bé.
Llavors, què fem? Jo el calamar, per exemple, que estic utilitzant un calamar de putera perquè no sigui cru o total... Si fos en peix, no ho faria, però el calamar em va semblar que ho podia fer, a més, posar-ho dintre d'aigua bullint, però no res. Entrar i treure-ho.
Allò, com si fessis pop, no? Allò d'espantar-lo.
Sí, espantar-lo una mica. Llavors, aquí el que he fet jo amb aquest plat va també una gamba blanca de Tarragona.
Ai, que bo.
I un musclo de roca, que tot ho passa una més... una mica, diguéssim, escaldat una mica, no?
Va, o sigui, l'aigua ben bullint i allò entra i sortir.
Quan està fred tot, que l'han posat amb aigua freda, lo tenim ja natural, diguéssim, sense estar calent, llavors què fem? Posem una mica de sal i pebre,
sí?
Una mica més, i fiquem aquesta salsa que han fet, aquesta llet de tigre. Ho cobrim, vale? Ho deixem com mitja horeta, més o menys, una vegada ja ha passat aquesta mitja hora, triem la meitat del suc que han ficat de la llet de tigre i llavors és quan fiquem la llet de coco. Aquesta llet de coco deixem que sigui també un ratet allí i llavors ja fem els plats. I amb aquests plats llavors repartim el que volem i per damunt li fiquem aquesta mica d'oli d'oliva, no?, i llavors, si volem, per acabar-ho, si volem fer-ho, podem fer una ceba en cultido, no?, que la tenim amb una mica de vinagre feta, una ceba, si pot ser vermella, millor, i una mica de mangrana, també li va bé, no?
Ah, molt bé, a més així de tardor, no?, quedarà
això
molt
mateix.
Bé.
I aquí acaba el plat. És un plat exquisit, i si ho volen provar abans de fer-ho, poden passar per el restaurant.
Ah, no, sí, jo estaria encantada, jo quan vulguis vinc.
I veuran que és un plat que val la pena provar-ho.
Uh-huh. Un dubte que em queda, Diego, com el presentes, aquest calamar, talladet a tires,
això
com ho fas,
no,
això?
No, ho fa a daus.
A daus, eh?
Sí, daus no molt gran, que se pugui menjar amb cullera, agafar el suc i poder-lo menjar. Uh-huh. I la gamba és petita també, que també va simplement, com és la gamba blanca aquesta que hi ha, que és molt petita, simplement va pelada, sí, això sí, i posada per damunt també, vull dir, dintre del ceviche.
Uh-huh. O sigui, a més, és un plat que no és gens pesat, no? Vull dir,
al
ser
contrari.
Fresc, o sigui, així com un entrant és perfecte.
I que se pot conservar a la càmera, que ho pots fer al dematí, si el veu al migdia, vull dir, no hi ha cap problema amb aquest plat.
Uh-huh. Avui tenim nivell aquí, Diego? Jo el recordo que la recepta la penjarem d'aquí una estoneta al nostre compte de Twitter,
vale.
I així es poden tornar-ho a escoltar i recordar els ingredients, el que faci falta.
Sí, havia deixat alguna cosa, perquè nosaltres també li fiquem la flor de loto frigida, fideus d'arròs... Nosaltres ho penjarem, si ho volen fer, a part està, la vull escriure bé,
sí?
I te la donaré perquè la pugueu penjar.
Ah, doncs mira,
però
perfecte.
És algo que val la pena provar-ho.
Sí, que sorprendrem a casa, amb
sí,
això.
Sí, i sembla que sigui una cosa molt complicada, però no ho és. No ho és perquè més o menys tot el que posem està als supermercats.
Uh-huh. Perfecte, doncs escolta, la recepta d'aquest ceviche de calamar la troben aquí al nostre Twitter, està dins el menú que el Rincón de Diego feu per aquestes sí. Jornades gastronòmiques del calamar fins al 16 d'octubre. Tenim lloc encara, si volem venir un dia a degustar el menú.
Bueno, aviam, si, per exemple, mira, aquest dia de festa, que és el dimecres, ho tenim ple.
Clar,
tenim
si ja dia 12 no arribem.
Ara, entre setmanes sí que hi ha taula, però al fi de setmana, si volen vindre, més val que truquin.
Sí.
Que truquin amb antelació.
Uh-huh. Truquin, reservin. Jo els dic que el web és www.rincondediego.com, està al carrer Drassanes 19 de Cambrils. Diego Campos, un veritable plaer. Torna quan vulguis.
Encantat de vindre.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Trece mil misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Pensa que el futur sigui en blanco. Que nada està escrit.
Tanquem aquesta primera hora de programa amb la nostra cançó del dia, aquest drama i comèdies de Fangoria. En un minut i mig aproximadament arribem al punt de la una, arriben els serveis informatius de la cadena COPE. Els donem també una bona notícia per acabar, Avui ja tenim dades definitives, ja saben que aquí en aquesta casa, COPE Tarragona, col·laborem en tot el que podem amb la cursa solidària Hola Genís, que es va celebrar el passat diumenge dia 9 al Morell. Doncs bé, 1.100 inscrits, tot i la pluja, O sigui, un veritable rècord, així que la nostra enhorabona un any més al Ginés i a la Pilar, que fan tota aquesta feinada amb la cursa Hola Genís, i moltes gràcies a tots els que vau col·laborar i us vau sumar en aquesta cursa, que ja saben que tot el que recapten va íntegrament a l'obra social de l'Hospital Sant Joan, també al Sant Joan de Déu, també a la Casa Ronald McDonald de Barcelona i a l'associació Make-A-Wish. Ara notícies i després tornem amb moltíssimes coses encara. Vindrà el Ramon Palau, parlarem de la festa de l'aprofitament d'aliments que es farà el proper dia 15 i també tindrem música amb la Ruth Guerrero. Bé, moltes coses, fins a les dues, no marxin.
entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría. ¿Qué más da si al final del día? ¿Qué más da?
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Rey comenzará una nueva ronda de consultas con los partidos los próximos días 24 y 25 de octubre, con vistas a una nueva sesión de investidura. Felipe VI se ha reunido esta mañana con la presidenta del Congreso, con Ana Pastor, antes de acudir a la reunión del patronato del Instituto Cervantes, donde hay una unidad móvil de COPE con Tonina Balón y con Carmen Lavallén.
Apurando al máximo los plazos, Felipe VI ha decidido celebrar una nueva ronda de consultas los próximos 24 y 25 de octubre y así se lo ha comunicado hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, según señala un comunicado de la Casa del Rey. Va a ser la quinta ronda de consultas para el Rey desde el 20 de diciembre, quien de nuevo en esta ocasión va a tratar de ver si hay un candidato capaz de formar gobierno, de lo contrario proceder a la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Felipe VI se encuentra a esta hora en Aranjuez, presidiendo el patronato del Instituto Cervantes. Volverá a reunirse con Ana Pastor el próximo día 20 y ese día la presidenta del Congreso le va a trasladar la lista con los nombres de los representantes de los partidos políticos con los que comenzará a reunirse cuatro días después.
Sí, de hecho, Ana Pastor acaba de confirmar en el Congreso que esta misma tarde se va a reunir ya con los grupos parlamentarios para estudiar esta nueva ronda de consultas. Vamos a situarnos en la Cámara Baja. Ahí está Alberto Escalante.
Eso es, Ana Pastor ha dicho que esta misma tarde hablará con todos los grupos para fijar esa lista de representantes que vayan a la ronda de contactos con el Rey. Aún no hay fecha, ha explicado, para un hipotético debate de investidura, aunque reconoce que si es necesario será flexible con el reglamento para ajustarse al calendario.
Que haya un cierto equilibrio entre los tiempos que uno tiene que ajustarse a ellos y también un mínimo de flexibilidad. Creo que eso es lo razonable en los debates parlamentarios, en un debate de investidura y en la vida misma, que es tener flexibilidad y tener, como dicen ahora, cintura. Pues hay que tener cintura.
Según Pastor, el Rey, como todos los ciudadanos, está preocupado por la inestabilidad y la falta de gobierno.
Y la jueza de instrucción del caso de los falsos expedientes de regulación de empleo ha archivado la pieza política de los cursos de formación en la que estaban acusados 24 exaltos cargos del PSOE. Vamos a buscar más datos. COPE en Sevilla, Manolo Salvador.
A diferencia de los autos que emitió la jueza Alaya, la actual instructora no encuentra delito de malversación ni prevaricación en la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados a acciones formativas para el empleo entre los años 2009 y 2012. Dice que solo hubo irregularidades administrativas. La magistrada critica a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, por la instrucción del caso y también al Partido Popular. Afirma que no se ha constatado la existencia de ninguna red clientelar y la juez no se extraña de que las más de 18.000 subvenciones otorgadas, el PP haya podido encontrar alguna que tiene alguna vinculación con el PSOE.
Abierta investigación para esclarecer si hay delitos de odio en los comentarios de usuarios de las redes sociales que han deseado la muerte de Adrián, el niño enfermo de cáncer que quiere ser torero. En Herrera en COPE, su padre, Eduardo Hinojo, ya ha avanzado que tomarían acciones legales por esos comentarios contra su hijo, que recuerda, solo sueña con torear.
Pensaba, ¿no?, que después de lo sucedido el sábado, ¿no?, en el sueño de Adrián, cuando sea mayor, ¿no?, que cuando acabe todo el proceso que está acabando, llega a ser un día figura del toreo. Y no pensaba que iban a haber personas así.
Recuerdo que la entrevista completa de Herrera al padre de Adrián, a Eduardo Hinojo, ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Bueno, en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José
Hoy
Luis.
Nos vas a hablar de un protagonista, de un equipo en concreto de protagonistas, son valientes, son soñadores, que lejos de buscar la comodidad, se van a convivir con el sufrimiento de quienes mueren a causa del ébola.
Bueno, es la historia de algunos médicos, efectivamente, de la Asociación Medicina y Persona, que se han embarcado en una aventura para sostener y ampliar algunos servicios sanitarios en Liberia, que, como recuerdas, es uno de los países que fueron más castigados por la epidemia del ébola. Los miembros de esta asociación han empezado a visitar ese país africano y a conocer de primera mano el Centro de las Misioneras de la Caridad, la Casa para Huérfanos de la Comunidad del Cenáculo o el Centro de Salud Mental que llevan allí las hermanas hospitalarias. Y así han empezado a echar una mano, llevando medicinas y atención atendiendo ellos mismos a los enfermos. Y no les faltan proyectos, por ejemplo, un futuro centro ocupacional para los huérfanos del ébola y una casa para atender a los niños con discapacidad que actualmente no sobreviven en su mayoría. Todo eso está por hacer y los planes se irán tejiendo con realismo según vayan sucediendo las cosas.
Te escuchamos en 30 minutos en el espejo aquí en el mediodía. Cuídate esa garganta,
A ver si llego.
Sí, llega seguro. Gracias, Restán. José Luis, hola. José Luis Corrochano.
Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿siguen las reacciones a esa decisión de Piqué de dejar la selección de fútbol?
Sí, sigue siendo tema de conversación. Las palabras de Piqué en Albania y su anuncio de finalizar su carrera con España tras el Mundial de Rusia. Informa desde COPE Barcelona Anaís Martín.
Así es, se van sumando los apoyos a Piqué. Tanto Stoichkov como Jordi Cruyff le defendieron en los micrófonos del partidazo. Stoichkov le dedicó una defensa apasionada, llamó babosos a todos los que acusan a Piqué de falta de compromiso con la selección. Por su parte, Jordi Cruyff entiende la posición de Gerard, pero eso sí, espera que se lo piense. El último en sumarse ha sido Xavi Hernández, que en los micrófonos de RAC1 ha dicho que entiende perfectamente que Piqué esté cansado.
Está harto, le han silbado, le han faltado al respeto, le han dicho de todo y normal que se haya desesperado. Está cansado y tiene todo el derecho del mundo a no ir y a decir que está cansado y que ha perdido la ilusión. Me parece muy bien, no estás obligado a ir. A la selección vas porque quieres y porque tienes ganas de competir.
Y algunos datos del acuerdo entre el Real Madrid y el Ayuntamiento para la remodelación del nuevo Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz.
Que tendrá un coste de 400 millones, cuyas obras comenzarán en junio de 2017 y que tendría una duración de 3 años, cuyas principales reformas son la fachada en general con bandas de acero, una cubierta retráctil y la demolición de la esquina del Bernabéu para crear un espacio ajardinado. Todo ello para una mejora de accesibilidad y medioambiental de la zona.
El Real Madrid se entrena por la tarde. Solo falta Toni Kroos, que juega hoy partido oficial con su selección, con Alemania.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 minutos de este mediodía en el que todavía queda mucho por contar.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Prop de 7 minuts que passen de la 1 del migdia, reprenem el matí a Tarragona amb més coses. Primer, la informació local i comarcal. Salut farà nous contractes per valor de més d'1,3 milions d'euros per alleujar la situació financera de l'Hospital Sant Joan de Reus. És la proposta que fa per ara el departament per ajudar a reduir el dèficit del centre, que recordem va tancar l'últim exercici amb 3 milions d'euros de dèficit, i enguany es calcula que aquesta xifra podria arribar als 4, tot i haver aplicat un pla de viabilitat. Ruth Guerrero.
El centre reusenc oferirà servei veis derivats del Joan 23 de Tarragona pel tancament de quiròfans, més intervencions d'obesitat mòrbida i també part del treball del Centre d'Atenció de Drogodependències. En total, 1,35 milions d'euros. Segons ha explicat la regidora de Salut i presidenta del Consell d'Administració, Noemí Llaurador, l'increment del concert del CatSalut està justificat per un increment de la demanda i caldrà esperar el tancament de l'exercici per saber si contribuirà a pal·liar el dèficit que arrossega el centre.
Tot el que se'ns contracta té una explicació de la necessitat que té la població i que l'hospital pot fer. Si això, a més, pot repercutir en reduir el dèficit, doncs benvingut. Amb això no ens donem encara per satisfets. Hem de continuar rascant, tant des de l'hospital, l'Ajuntament, el mateix CatSalut. Estem treballant de manera conjunta per intentar reduir al màxim aquest dèficit.
De cara a l'any vinent es planteja un increment de l'activitat relacionada amb la cirurgia plàstica reparadora a Reus.
I detectats 2 nous casos de persones afectades pel brot de legionela de Salou. En total, el brot afecta ja 9 persones. Recordem que una d'elles va morir, 5 estan hospitalitzades encara i 3 han rebut l'alta.
Els nous casos són els d'un home de 42 anys, veí de La Rioja, i un altre de 36, veí de Barcelona. Es troben hospitalitzats i no estan greus. L'hotel Jaume I de Salou, que està tancat des del 2 d'octubre, va passar una inspecció a les instal·lacions d'aire i conductes l'agost d'enguany per part dels controls del Departament de Salut. Es va revisar el complex a l'agost perquè a l'hotel ja hi havia hagut casos puntuals anteriorment i les inspeccions passen a ser prioritàries. Aleshores, el resultat va donar negatiu en la legionel·losi i la investigació continua oberta.
1:09, les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi. Ho diu la memòria de Càritas Catalunya, i atenció a aquesta dada, el 31% de les persones que han atès a Càritas no tenen una llar digna. Uns viuen en habitació de relloguer, altres no tenen habitatge, viuen acollits sense pagar o en habitatges d'entitats socials.
socials.
El 64% de les llars ateses eren famílies amb nens i d'aquestes un 47% són parelles amb fills, mentre que el 17% són mares soles amb fills. Els tres programes als quals totes les Càritas estan dedicant més esforços són cobrir les necessitats bàsiques amb ajudes econòmiques directes per fer front a les despeses de la llar i ajuts en espècies com aliments, roba o productes d'higiene. El segueixen les ajudes a la família, els centres oberts, reforços educatius i ajuts a pares a trobar feina. En total s'ha atès a Catalunya més de 343.000 famílies.
Són dades de la memòria de Càritas Catalunya. Bona notícia també avui de la jornada. La Universitat Rovira i Virgili tindrà una nova càtedra sobre la recerca històrica i la documentació del fet casteller.
Promoguda també per la Diputació i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la càtedra vol impulsar un espai per a la recerca històrica i el debat científic sobre el fet casteller per tal de popularitzar-lo encara més entre la ciutadania, divulgar entre les escoles i els instituts els valors del fet casteller de superació, integració multicultural, treball en equip, autoconfiança i fer país, crear un espai de formació per a futurs investigadors del fet casteller. Es faran exposicions, tallers, workshops, cicles de conferències i seminaris, entre d'altres.
Moltes gràcies, Ruth. No marxis gaire lluny, que tens feina ara. Ens has de parlar d'aquesta festa d'aprofitar aliments, eh?
Sí, ara parlo
d'ella. Ara, tot seguit, primer hem de parar un segon per fer una parada publicitària. És la 1:10, continuem amb més coses al matí.
Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Al final has llamado?
Sí, a mí tampoco se me va de la cabeza lo del robo al vecino y no podemos estar en vela toda la noche cada vez que escuchamos un ruido.
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
A Buró Valé hi trobaràs el millor material d'oficina a preus d'escàndol. Disc dur intenso d'un terabyte, 48,90 €. Buró Valé, al centre comercial Les Gavarres.
Fixin en la dada. A Catalunya, cada habitant llença 35 quilos de menjar. Amb aquesta quantitat es podrien alimentar a més de 500.000 persones. Aquest dissabte tindrem una oportunitat de prendre consciència amb la festa Aprofitem els Aliments, organitzada per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus i la plataforma Aprofitem els Aliments. I nosaltres què fem? Malbaratem o aprofitem? Bon dia, Albert Ferrer, tècnic de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus. Què fem nosaltres?
Hola, bon dia. Nosaltres el que fem és el dia 15 d'octubre, com bé explicaves, farem la festa Aprofitem els Aliments per una mica conscienciar tot el tema del malbaratament alimentari i com des de casa podem treballar amb l'aprofitament alimentari. El mateix dia, allà a la cuina, muntarem una cuina a la mateixa plaça Llibertat i cuinarem les 500 racions per tothom. I aquest dinar només estarà fet amb aliments recuperats, aliments aprofitats. Uh-huh. És a dir, el divendres a la tarda, amb un grup de voluntaris, farem una espigolada pels comerços.
Què és això del concepte espigolar? I crec que està bé que sapiguem què és i què fareu amb els voluntaris, amb el plegat de voluntaris, que per cert s'estan buscant, s'estan cercant, i ara ho direm, no?
En tenim uns quants, però encara en busquem, sí. Doncs espigolar és quan antigament el pagès, el propietari del camp, feia la seva collita, ho collia tot, però encara quedaven alguna mena d'excedent, algun tipus de producte al camp. Llavors el que cedia era als propis treballadors o a la gent del poble que pogués fer aquesta segona recollida dels aliments, i llavors li diu espigolar.
Vale, doncs aliments que en principi pues, eren com excedents, no? Que no eren per la producció o per la venda, sinó que quedaven allà.
Els hi quedava com a merma. Llavors aquest divendres, precisament, el que farem serà recollir aquestes mermes que tenen els comerços. Passarem sobretot per comerços de verdura, de fruita i de pa. El que estem fent aquests dies és avisar-los que passarem i que ens guardin tot allò que queda fora del circuit comercial. Aquell plàtan que està molt madur i no poden vendre, o aquella poma que està una mica picada, o inclús aliments que són imperfectes, és a dir, que tenen una, imperfectes estèticament. Aquella pastanaga que no és recta com tothom s'imagina, o aquella albergínia que està una mica massa torta, o és massa gran o massa petita, però el que fem és recuperar-ho i cuinar-ho el mateix dissabte a la plaça.
Així tindrem l'oportunitat, doncs, per un costat donar i per l'altre aprofitar-ho.
Exacte.
Això és el gran dinar popular que farem, però hi ha un seguit d'activitats durant tot el dissabte, dia 15, el proper dissabte, d'11 a 4 de la tarda. Tindrem l'oportunitat, doncs, a la plaça Llibertat de Reus, doncs, participar-hi en aquesta festa.
Això. Ara com ara tenim al voltant d'una vintena d'entitats que ens col·laboren amb la festa i aquí farem activitats per tot el públic i ben diverses. Des de, ens vindran les cases municipals de la gent gran ensenyar com ballen, tindrem un grafiter que durant tot el dia de la festa farà un grafiti i ens explicarà una mica el tema del malbaratament, tindrem també una classe de zumba, activitats esportives a través d'una cursa d'orientació pel Parc Sant Jordi, és la primera cursa d'orientació que es farà a Reus, després tindrem activitats infantils que ens faran a la Fundació Vara, els Fogonaires de Reus, després també tindrem la presència de jugadors d'hoquei i de futbol que ens vindran a firmar autògrafs. També tenem un taller de cuina de com aprofitar aliments a càrrec de la Marina Quadrada, conjuntament amb l'Associació de Dones Blanca Almendro i el Centre Cultural Castellano Manchego. També tenem la participació dels xiquets, que ens faran un taller de com pujar com enxaneta, i després també farem un pilar com a final de festa. Bueno, de tots serem bastant i farem bastantes coses.
Sí, serem bastants i hem de ser bastants també a l'hora de fer aquest espigolar i de fer aquest gran dinar popular perquè es necessita gent. Ens has dit que hi ha voluntaris, però es necessiten una mica més.
Encara tenim forat per més voluntaris, com més serem, més riurem. I tots aquells que estiguin interessats es poden apuntar a través de la pàgina web, que trobaran directament el formulari, o trucant al telèfon de l'Ajuntament, i allí es poden apuntar.
Jo ara vull anar una miqueta més enllà. La vostra tasca, la teva, sobretot, com a tècnic de l'Ajuntament de Reus, com ha estat poder organitzar i per què es fa, no, en aquest moment i per què a Reus?
Això mateix. Jo formo part de l'àrea de benestar tècnic del programa de gestió alimentària. Llavors, a partir d'aquí és on neix la festa. Per què pensem benestar amb aliments? Llavors neix així, que és que a través de l'Antros, a través de la Fundació del Banc d'Aliments, amb el taller Baix Camp i el Salut Pública de la Generalitat, el que fem és recollir aquells aliments que estan a punt de caducar a determinats supermercats i empreses, que el que farien seria llançar-ho i nosaltres el que fem és recuperar-ho. I el mateix dia el que fem és portar-ho en aquells centres que donen els aliments a les famílies més necessitades. Llavors tot el tema de l'aprofitament, malbaratament alimentari a través dels supermercats ja l'estem fent, però el que veiem era que ens feia falta també treballar el tema del malbaratament alimentari a les llars, que és on més es produeix. Es calcula que el 58% del que es tira, diguem, a la brossa es produeix a les llars. Llavors per això volem fer el tema de la festa, ja que el tema dels supermercats ja l'estem treballant amb el tema del programa de gestió alimentària.
Sí, això, el 50% ens estàs dient que és el que es llença a les cases, a les nostres cases, al final d'any, no? El còmput total.
Si preguntéssim quant tirem, quasi ningú tira a casa, però es calcula, com bé deies abans, que de mitjana 35 quilos per persona. Si a casa som 4 persones, estem parlant de que tirem en un any 140 quilos de menjar, en el qual podem, com bé deies, alimentar mig milió de persones durant tot un any.
Això és una mitjana a nivell de Catalunya.
A nivell de Catalunya i l'any 2012. Sí.
Què podem fer per evitar-ho, Albert?
Bueno, bàsicament tenim el tema de racionalitzar els àpats, menjar-nos allò que creiem que necessitem. Després també amb el tema de la compra planificada, és molt important. I després també tenir certes habilitats culinàries de com poder, per exemple, aprofitar els aliments. Per exemple, el dia de la festa, si veniu, el que farem serà explicar-vos com fer migues, que és un àpat de com poder recuperar el pa. També farem pisto, que ens ho farà el Centre Cultural Manchego, que seria bé una samfaina a la catalana. Després també tenim com poder fer salses de iogurt. O sigui, una mica explicarem amb aquells aliments que més sovint se'ns caduquen, doncs també com aprofitar-los. I una altra cosa important és el tema de la data de consum preferent i la data de caducitat, que són coses diferents i que hem de saber que una cosa que caduca, que data de caducitat, sí que no ens ho podem menjar a partir d'aquella data, però tot allò que supera la data de consum preferent no vol dir que ja no es pugui consumir, sinó que ha perdut certes qualitats molt, molt bàsiques, poc importants, però que sí que podem anar menjant i consumint, com les galetes, els llegums secs, el pot de tomàquet, etc.
Que està bo, que no significa que estigui malament i que potser per una, pues, per un pensament més estètic, que no pas o perquè són les indicacions, no les mengem, però també es poden aprofitar en aquest cas. Fem moltes altres coses durant tot l'any, ja ens has dit que des de la regidoria fem moltes activitats. Mm-hmm. De fet, aquest programa ja s'està impartint o aquesta festa s'està portant a les escoles i esteu durant aquestes dues setmanes, les dues primeres d'octubre, oferem visites o teatralitzades a les escoles perquè també els nens agafin i prenguin consciència.
Exacte. A vegades, molts cops, els pares acabem seguint més els consells que ens donen els fills que no passa altres coses, és de molt importància. I ara aquests dies, i de més endavant, fem tallers a les escoles a través d'un personatge que es diu la Paquita, que tot ho aprofita. És un personatge que fa dos anys ja va donant toms pel Mercat Central, amb jornades també de malbaratament, i ara aquest any també el recuperarem, també la tindrem a la festa, i és d'anar donant toms pel centre de Reus i pel mercat, animant-vos a que vingueu el dia de la festa, i ara el tenim a les escoles.
Noteu que també a les escoles hi ha un nivell, no? Un grau de, doncs, això de no llançar tant.
Sí que les antigues generacions, les més grans, sí que tenen aquesta consciència, i potser a les escoles els hi costa molt. El tema del reciclatge sí que és un tema que està, ja té molta consciència, crec, en general, però el tema de malbaratament alimentari encara ens costa una mica, i potser a les escoles hi treballem.
S'ha dedicat de tot aquest treball, ha fet que Reus sigui ciutat capdavantera en l'àmbit de la gestió alimentària, mm-hmm, en aquest cas, i vosaltres, pues, sou abanderats d'això, no? De fer totes aquestes tasques perquè no es llenci tant d'aliments, no?
Exacte. El tema de gestió alimentària és un programa que està considerat com a bona pràctica per l'Agència de Residus, ja que treballem molt el tema de l'aprofitament alimentari, de la reducció de residus, que no només és l'impacte a nivell de brossa, sinó tot l'impacte ambiental que té el fet de reduir els residus.
El que esperem és que la fira, que no plogui, que tinguem bon dia el dissabte, que participem tots, perquè tota la ciutadania està cridada, i no només la ciutadania de Reus, sinó també del camp, perquè s'estaran produint altres activitats durant el dia i durant aquests dies.
El que invitem és la gent que participi, no sols de Reus, sinó al voltant, també pagesos que puguin venir, perquè així farem xarxa per treballar no solament el dia de la festa, sinó a partir de la festa, que sigui un punt d'inici per fer una mica de xarxa d'agents i actors implicats i que puguem tots treballar pel tema de l'aprofitament alimentari.
Repetim això també del voluntariat, perquè és important. Tots aquells que vulguin ser voluntaris d'un dia com el del proper dissabte amb la fira, doncs tenen l'oportunitat, fent-vos contacte a vosaltres a la regidoria benestar@reus.cat o trucant al telèfon 977-010034. Allà tindrem l'oportunitat.
I a través de la pàgina web també tenim el formulari, uh-huh, i entre tots farem el dinar. Les tasques de voluntaris significarà que netejarem aquelles verdures que haguem recuperat, cuinarem, remenarem la olla, servirem els plats, entre tots farem el dinar i per això busquem voluntaris.
Tu també hi seràs, Albert?
Jo també hi seré. Ens posem un davantal i un gorro de cuiner i hi serem.
Tots aprofitarem per ser-hi en una activitat que, sens dubte, hauríem de fer més vegades. I el que sí que no hauríem de fer és malbaratar.
Això.
Gràcies, Albert.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Quan el riu s'atura i et deix tot sol.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Els dimarts al matí. Connecta't a la Smart Life COPE.
Continuem al matí a Tarragona. És moment de que tinguin els mòbils amb bateria, els ordinadors portàtils ben endollats a la corrent, perquè si no, amb tot el que ens ha de dir el Ramon, no sé si ens quedarà prou bateria. Ramon Palau, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
El Ramon, ja saben que ve cada dues setmanes. Ell és professor de la Rovira i Virgili sobre tecnologia aplicada a l'educació i aquí és una mica professor sobre tecnologia aplicada a la vida, al nostre dia a dia, no, Ramon?
Això de la vida sembla...
La vida.
No, com a molt gros, no?
No, és veritat. És en el nostre dia a dia com ens ha canviat la tecnologia la manera de fer en moltíssimes coses. Fa un parell de setmanes parlàvem, per exemple, del consum de cinema, de sèries de televisió, plataformes com Netflix, per exemple, i avui, que estem a les portes d'un festiu, no sé si tens alguna pilar a casa, Ramon?
No, no, a la família no tenim cap pilar.
Però bé, tu demà fas festa igual, no? No sé si te'n vas avui, fas nit fora...
No, no, quedaré tranquil·lament a casa veient Netflix.
Molt bé. Molt bé. En el cas de que algú marxi o vulgui marxar, ja no ara, per demà potser és molt just, però tenim a les vistes un pont, el pont de Tots Sants. Ja vam parlar la temporada passada de sistemes com, per exemple, Airbnb, aquest allotjament, no? Hi ha Airbnb, HomeAway, no? Tenir casa lluny de casa, no? Anar a casa d'algú altre quan viatgem. I avui volies aprofundir una mica en el tema d'Airbnb, que hi ha hagut alguns canvis, no?
Bé, pensant una mica els temes d'aquesta nova temporada, i ja que hi ha molt debat en el tema dels lloguers turístics vacacionals amb aplicacions mòbils, vaig pensar que era un tema que ja vam tractar la temporada passada, però valdria la pena doncs, veure una mica què ha passat aquests dos mesos,
sí.
No? Perquè, a més, tant aquí a Espanya com fora d'Espanya hi ha hagut bastanta controvèrsia amb tot aquest tema, no? Com ja vam comentar la temporada passada, hi ha diferents aplicacions, diferents companyies, noves que en surten també, sobretot podem veure els anuncis de televisió que n'estan sortint algunes de noves, però la més gran ara mateix, o les dues més grans, són les dues que tu has comentat. Les novetats respecte a aquest tema són interessants, no? Per exemple, el que ha succeït a Berlín, no? A Berlín és una ciutat prou curiosa, que després de la caiguda del mur de Berlín, doncs l'habitatge era molt, molt econòmic, era molt low cost, i fa que molta gent d'Alemanya i d'altres parts del món hi anessin allà, sobretot artistes, per això Berlín té un parell de barris, concretament Pankow, doncs que és prou famós per això, no? I van la gent per què? Perquè hi ha espais molt grans, antigues fàbriques, sí. Doncs s'hi poden instal·lar els artistes, tenen lloc per treballar, per exposar i per viure molt, molt econòmic. Això a poc a poc va canviant, els preus van pujant, també el Berlín, a banda de ser la nova capital d'Alemanya, també és turístic.
Molt, sí.
Comença a pujar la demanda de l'habitatge turístic i arriba un moment en què a la gent jove li costa molt trobar habitatge. Doncs concretament el regidor, ministre, diguem-li com vulguem, d'habitatge de la ciutat de Berlín decideix que, o observa que aquesta especulació de preus s'està produint en part pel tema del aquest equipament que es destina no a les necessitats d'habitatge dels joves, sinó al dels turistes.
Aquests allotjaments turístics, no? Que no són ni hotels,
ni hostels...
Exacte. O sigui, cases particulars.
Exacte. I per parar això, trau una llei i prohibeix a Airbnb operar d'aquesta manera. Clar, això és molt fàcil de dir-ho. I darrere li fiquen una multa de 100.000 euros.
Déu-n'hi-do.
I la multa de 100.000 euros no va a Airbnb només, sinó que va al propietari de l'immoble. Con lo qual, aquí, clar, 100.000 euros per Airbnb, doncs suposo que li fan mal, però per un propietari particular, 100.000 euros és una multa molt forta. A més, a Alemanya, les multes se paguen. Això ja t'ho puc dir jo de primera mà. Doncs resulta que tot això acaba, lògicament, als jutjats, etcètera, etcètera, però de moment la llei està aquí. Airbnb s'ha pogut salvar únicament a Berlín en el fet de que tu tinguis una vivenda en la qual demostres que és la teva primera vivenda i estàs vivint i llogues una habitació que no estàs utilitzant. Una o dues habitacions, o les que siguin. Però tu has d'estar vivint en aquella vivenda.
Sí, perquè recordem que el sistema d'Airbnb és que jo puc posar a casa meva aquí a Tarragona a Airbnb i puc ser-hi o no quan vingui aquest turista que utilitza casa meva. Jo li puc deixar la casa sencera o només allò, habitació i bany, diguéssim, dret a cuina, no sé.
Aquí a Espanya també és interessant això, perquè ara, si la gent llegeix una mica l'actualitat, A Barcelona també és un dels temes estel·lars.
Clar, sí, no, t'anava a dir, aquest tema que ha passat a Berlín podria ser extrapolable aquí, perquè just Barcelona precisament s'ha posat molt dura amb tot aquest tema dels allotjaments turístics no regulats.
Exacte, això, però és un tema diferent això, Mònica. Jo no sóc expert en habitatge, això teniu ja un programa i un especialista
en el
tema.
Sí, ja li preguntaré al Diego.
Pregunteu-li. Però aquí hi ha un tema que és... Una cosa és aquesta regulació que s'ha fet aquí, concretament a Catalunya, més que a la resta d'Espanya, doncs dient, molt bé, això és un habitatge turístic, molt bé, doncs ha d'estar regulat com a habitatge turístic. Hi ha una certa regulació, s'ha de donar d'alta, etcètera, etcètera. Això és un tema. Després hi ha un tema que és el tema dels impostos. Això ja Airbnb va firmar un acord amb els diferents governs de la Unió Europea en què automàticament Airbnb... i ho comunica. Quan tu registres a Airbnb, et diu que sàpigues que automàticament qualsevol pagament que fem nosaltres el comunicarem al
Tax Montoro.
Tax Ministry, en aquest cas.
Li diran a Montoro o a qui hi hagi en aquell moment.
Con lo qual, tu, al seu moment, quan facis la declaració de renta, o si és una societat, doncs ho ha de declarar com un ingrés a la societat. D'acord? Aquest tema de Berlín no és, no estem parlant ni del tema A ni del tema B, estem parlant del tema C.
Sí, sí.
És a dir, restringir aquest tipus de negoci perquè produeix especulació. Això, d'alguna manera, ja està passant a Barcelona també, que hi ha una especulació bestial en el tema de l'immoble privat. I en part és per això, perquè... hi ha molta demanda turística.
A les zones turístiques, sí.
Sí, turístiques i no tant turístiques de la ciutat. Doncs la gent prefereix llogar via Airbnb que no llogar a una família. Per què? Perquè els incomes, no, les ganàncies, són molt més altes, o són més altes. A més, el risc és menor, perquè com no hi ha uns contractes de llarga durada, etc etc. Tot això, al final, fixa't, que és el que a mi particularment m'interessa de tot això, no és tant la conseqüència, sinó és la causa. És a dir, una aplicació informàtica desestabilitza un sector.
Un sistema, sí.
I fa que els propietaris, els inversors, els governs, i al final de retruc en tot això, la joventut, els hi costa trobar habitatge. En llocs concrets com Barcelona, Nova York, no cal dir-ho, Londres, París, etc etc. I hi ha un altre factor, que són els hotelers.
Ah, t'anava a dir, suposo que els hotelers de Berlín han rebut això com agua de mayo, que s'acostuma a dir, no? Perquè al final és més negoci per ells.
Sí, sí, jo que conec una mica Alemanya, entenc bé el que ha succeït, perquè Alemanya és un país bastant gremial, cosa que altres països com Espanya s'ha perdut, no? I els gremis tenen bastanta força, ja sigui el gremi de metges, ja sigui, per exemple, un que té una força impressionant són els constructors d'automòbils.
Sí.
Per això es debateix constantment a Alemanya el per què no és, per què es pot córrer amb certes autovies a la velocitat que tu vulguis, no? Doncs tot això, quan això es porta a debat, hi ha el lobby dels grans fabricants de cotxes que no volen ni que se'n parli d'aquest tema. I no se n'acaba parlant mai allò per fer una llei per limitar-ho, si és cert que les limitacions de velocitat a les ciutats, als pobles, o en certes autovies tothom ho compleix. Però les que no, doncs tu pots anar amb el teu cotxe a 150 i sembla que vagis a 10. Que, em refereixo a això, que estic segur que darrere de tot això és possible, no ho sé, és una especulació que fem nosaltres aquí, que segurament el gremi d'hotelers també hagi pressionat el govern de Berlín.
Perquè legislin en aquest cas, no?
Exacte. És molt possible.
Per tant, Airbnb, que com ha reaccionat? Deies que està el tema judicialitzat, no?
Airbnb ara mateix crec que té negociacions i plates a quasi tots els països.
Sí, això sí.
Per un tema o un altre. Suposo que deu tenir un gabinet jurídic important, perquè a París també se li va demanar que fes una aportació important a l'Ajuntament, perquè no contribuïa en res, entre cometes, és a dir, utilitzaven la ciutat, per dir d'alguna manera, no? Ja que els hotelers sí que els feien contribuir. A Londres també tenien problemes, a Barcelona també estan tenint alguns problemes. Sabeu també que a Barcelona l'Ajuntament ha contractat un grup de visionadors, que no són inspectors. El visionador és una persona que davant del seu ordinador mira quins habitatges hi ha a Airbnb. truca a un inspector i aquest inspector va a veure aquell immoble. I si es demostra que aquell immoble no està declarat com a habitatge turístic, però és un habitatge turístic, hi ha una multa important. Si no recordo malament, potser m'estic equivocant, crec que era 30.000 euros a Barcelona.
Que no és poca cosa, tampoc, eh?
Però no estic segur, perquè ho recordo així de memòria i crec que era una multa no tan important com la de Berlín, però era important. Com acabarà tot això? Jo, en general, quan la tecnologia arriba, arrasa. I és molt difícil ficar certes barreres. Con lo qual, si hagués de fer o dir què és el que succeiràs, arriscant-me una mica...
Arriscat.
Doncs jo crec que al final no hi haurà regulacions, perquè no es podrà regular. Tard o d'hora es podrà ficar algunes normes, i jo per exemple trobo molt bé de que es declarin aquests ingressos, però ficar regulacions tan fortes com aquesta de Berlín ho veig bastant complicat, perquè si no sortirà una altra plataforma, i aquesta altra plataforma tindrà un altre canal que segurament els que allotjaran seran anònims, no se sabrà... Ho veig com a molt complicat ficar-li barreres a la tecnologia. Fixa't que l'únic país que ha aconseguit ficar-li barreres a la tecnologia, pràcticament, ha sigut Xina, una mica Corea del Nord i una mica Cuba. Cuba últimament ja és cada vegada menys.
Clar,
tenim alguns companys de la Universitat de Cuba i veig que cada vegada tenen menys regulació. I al final aquestes regulacions han de ser quan un país es fica molt, molt seriós amb això.
Clar, t'anava a dir, m'has posat uns exemples d'extrems totals, en el que ja realment és un bloqueig a la tecnologia perquè no puguis accedir a certa tecnologia.
Sí, a Xina funcionen, per exemple, els correus electrònics, però no funcionen, per exemple, ni Google ni Gmail, per exemple, no?
És a dir, que és el bloqueig amb la resta del món, diguéssim, no amb la tecnologia en si, no? Ja no
per això, aquí. Dubto molt que un ajuntament, per més gran que sigui, pugui combatre ni la pròpia tecnologia ni companyies tan grans com Airbnb. Tot i que l'Ajuntament de Berlín és molt gran i molt important.
Sí. Doncs, escolta, haurem de seguir el tema. No està de més recordar això, que si algú que ens escolti, doncs el tema que tu estàs registres el teu habitatge a Airbnb, no com a usuari, sinó com a allotjador, diguéssim, que és important, que això, que sapiguem que Hisenda n'està al corrent i que ho hem de declarar. Vull dir que no intentem aquí fer la triquiñuela, perquè ens pot sortir bastant malament, no?
Sí, a més, Hisenda té 5 anys per requerir-te.
Per tant...
Perquè no es pensi que la gent no ho declaro. Ah, no m'ha passat res. No,
no, no, no, que et poden venir a buscar.
Té 5 anys i pot, amb efecte retroactiu, amb les seves multes, els seus interessos, etcètera.
Per tant, si ho fem servir, que està molt bé fer servir Airbnb, que sapiguem exactament les conseqüències que pot tenir. Ramon Palau, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Que tinguis molt bon dia de festa demà. Suposo que tens festa, no?
Crec que sí.
Sí, sí. Crec nosaltres també en farem. T'espero d'aquí a 15 dies. Gràcies.
Molt bé, Mònica. Adéu. Bienvenue dans ma
réalité. Je veux l'amour. Amb això hem arribat a la 1:37. Ens aturem només un minut per la publicitat i arriba la Ruth Guerrero amb música, amb el Cycle, que seran a la Sala Cero de Tarragona dissabte.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
¿Qué crees deseo?
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta, ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta, sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell, estar donde estés.
Últimes tendències de moda i complements a Daleida. Amb Daleida, vola cap a la moda.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
No.
Sí, sí, hoy nos hemos puesto, pues ya ven, rockeros, de esos rockeros, pero electrónicos, ¿eh? Ya nos gusta a nosotros, ellos son Cycle, y vuelven para traernos su rock más electrónico en Dance All Over. Nos vuelven a conquistar y este sábado lo harán en la Sala Cero de Tarragona. Y es que ya tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, y además es el cantante, qué privilegio tenerle, a Luke Donovan, cantante de la formación. Buenos días, Luke.
Buenos días, Ruth, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, con vuestra música, como para no estarlo, ¿eh? Porque es una dosis de energía brutal, ¿eh?
Pues me alegro que lo vives así, así lo vivimos nosotros.
Sí, sí, además, bueno, ya por lo que te escuchamos, una persona que lleva la energía desde dentro, ¿eh? Bueno,
energía.
Muy bien, háblanos de este Dance All Over, que, bueno, lo sacabais a la luz, salía a la luz el 14 de abril del 2015, ya lleváis un poco de recorrido con él, ¿no? Un poco, bastante, y ya esos nervios, ya seguramente ya no son tantos nervios, pero sí llegar y presentarlo a una nueva ciudad, como en este caso Tarragona, pues debe traer consigo también, pues prepararse a fondo.
Bueno, estuvimos hace un año y pico en Tarragona y de hecho fue de los en esa primera tanda de conciertos, fue realmente una alegría, un concierto fantástico para nosotros, porque el público estuvo intrigadísimo. Estamos ya con muchísimas ganas de repetir, ver a los amigos que hemos hecho en el último viaje.
Claro, ya estáis en contacto con ellos, con alguno de vuestros seguidores, ya
claro,
sabéis que sí, van a repetir.
Sí. Cuando hay un buen feeling, acabas tomando algo, charlando.
En este disco que presentabais, ¿no?, y hace algún añito, pues lo que pretendíais era eso, ¿no?, llegar otra vez a vuestros seguidores, llegar a más público aún si cabe, con un tercer disco, pues que lo que nos hace es bailar y sobre todo pues traernos muchísima energía, como decíamos, con 12 canciones que incluye este CD y 12 singles que han sido, pues eso, uno, decíais vosotros, pildorazos de electro rock. Y podemos ir más allá incluso. Háblanos de él.
Sí, tenemos muchas canciones y en el grupo somos cuatro personas muy diferentes, cada uno aportando su grano de arena o sus piedras y sus montañas.
claro.
Y creo que nuestra música lo refleja también bastante, ¿no? Que hay una fusión muy, muy curioso. Yo siempre pienso que somos una banda que no suena como ninguna banda en el mundo, que es lógico porque el sonido de la electrónica es muy español, muy de la fiesta española, y luego lo que hacemos es, no conozco una banda que tiene algo, un sonido realmente parecido en España, así que fuera va a ser también imposible, teniendo un lado tan español que es, que fue, la gente me dice, ¿cómo es que llevas tanto tiempo en España, en Nueva Zelanda? ¿Qué haces aquí? Y pues les digo que fueron los rumores de la fiesta que llegaron hasta Nueva Zelanda y tuve que comprobar si fueron ciertos y resultó que sí. Y así es como acabé conociendo a David y él ponía música en los raves y en las fiestas y yo pensé, esto mola mucho, a ver si puedo hacer algo con este tío, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo realmente no venía del mundo de la música electrónica porque te puedes imaginar que en Nueva Zelanda, en un pueblo de Nueva Zelanda no hay los raves que hay.
No, es diferente, bacalao, ¿no? Claro. Incluso el tiempo no acompaña, ¿no? Seguramente tanto como aquí.
Correcto. Sí, tenemos un verano muy bonito, pero también tenemos mucha lluvia.
Claro.
Bueno, entonces, a lo mejor vine yo más del mundo del rock. Y tanto como hemos conseguido hacer una fusión personal, ¿no?, de hacer una piña de gente que somos muy diferentes, pues la música también tiene ese fuerte elemento de electrónica y también tiene el rock, ¿no? Entonces, temas como Saturday Girl suenan un poco más rock y Be The One él escribió un poco más pop quizás, pero con un fuerte elemento de electrónica, pues así vamos haciendo las cosas, fusionando un poco lo que vaya saliendo cuando quedamos para componer, que siempre es de noche, con un ambiente de fiesta, y vamos viendo lo que salga.
Pues sale esto.
Esto es lo que sale.
Es curioso que compongáis de noche. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Supongo que porque os viene más la inspiración, ¿no? En esos momentos que compartís con más gente, ¿no? Y que podéis disfrutar más de la música que hacéis.
Pues cuando se trata ya de grabar cosas definitivas, pues podría ser perfectamente de día. Pero cuando se trata de eso, de buscar la inspiración, de sentirlo, tiene que haber una sensación detrás, porque si no lo tienes, que no tienes, no transmites nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya de noche, la ciudad está como más tranquila, no viene gente a interrumpir, y claro, como es una música que está muy bien para escuchar en la discoteca o la fiesta, pues entonces nos empezamos a sentirnos como como Cycle, más como, yo por lo menos me siento más como el de Cycle y menos como el del día a día, ¿no?
Eso nos lleva al 10º aniversario que hacéis. Lo celebráis además con publicando este Dance All Over. ¿Cómo lo celebrasteis el 10º aniversario?
La verdad es que fue en el momento, decimos que las estrellas se coincidieron. Que yo me había ido en mis viajes un poco místicos por el mundo. Y realmente no teníamos, ninguno pensó que íbamos a volver a juntarnos, ¿no? Que nuestros caminos se habían separado. Coincidí con David en una fiesta, nos pusimos un poquito nostálgicos, así como de buen rollo, oh, 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 ¿te acuerdas de tal? Y ah, mira tal. Y decidimos probar suerte, entonces quedamos una noche y hicimos Saturday Girl, Motorcycle y el inicio de Sunset. Tres de nuestros temas fuertes en una noche. Entonces era como, bueno, mira, esto marcha.
No podíamos dejar de huir de este Saturday Girl look y por tanto lo hemos puesto para hacer pues ese recordatorio. No me gustaría pasar de puntillas por eso que has dicho tú, que te fuiste a hacer unos viajes místicos y yo creo que te proporciona mucha inspiración y mucha iluminación espiritual, como dices. Y es que, no sé, el Himalaya, Amazonas, África, pero ¿qué viajes haces, Luke?
Fue un viaje soñado. Claro, mucha gente pensaba que estaba loco, yo mismo me preguntaba, pero desde el punto de vista de un niño de Nueva Zelanda que sale a conocer el mundo, pues en un momento vi que había una especie de puerta astral casi, que me iba a permitir explorar el mundo y ir a sitios que siempre había soñado, y pues efectivamente pude hacerlo. Así que estudié música en África y en la India, y me fui, iba a la selva con un didgeridoo, me puse así como muy hippie, ¿no? Y conocí mucha gente muy especial. Y entonces, pues ahora, al tener el privilegio de que ha habido un ciclo, un cycle entero, y volver al grupo, pues sí que sentí que tenía su lógica volver con el grupo, ya que a lo mejor tenía más capacidad vocal. Todo lo vivido me da muchas ideas o se me surjan muchas cosas desde dentro a la hora de componer letra.
Hablando de discos, me han dicho que estáis ya por el cuarto. ¿Cómo es esto? ¿Que lo presentaréis
pues
dentro de poquito?
El cuarto, contando una acústica, incluso el quinto. Uh-huh. Un disco acústico que sacaron. Uh-huh. Pues entonces sí, eso, el cuarto, quinto. David dice, pues en el quinto disco puedes hacer lo que te da la gana, sí. Que es lo que estamos haciendo. En algún momento hemos dicho sí, es muy rockero, en otro momento hemos dicho es muy electrónico y en otro es que es muy místico. Entonces al final pues tiene todos estos elementos. Tenemos ya preparados dos singleazos contundentes y fuertes que la verdad es que nos sentimos más serios que antes ahora mismo. Que cuando volvimos con el último disco, queríamos ver lo que si podría funcionar y estuvimos muy contentos con el resultado. Y este disco no es lo mismo cuando llevamos casi 2 años girando, tocando juntos, pues hay otra madurez, estamos muy en sintonía, ¿no? Entre los cuatro.
Sí, no, y os quedaréis, y seguro que os quedaréis, ya nos estás diciendo. ¿Nos puedes adelantar algo de, bueno, llamarse no creo todavía, hasta que no, pero nos puedes adelantar algo más de este disco?
Pues puedo dar algunas pistas.
Venga.
Que arrancamos ya con los singles con una canción que suena muy a Cycle, pulido y sedoso y potente. Y luego, pues, en la recámara para el segundo golpe tenemos una sorpresa, algo bastante agresivo. Pues ya luego ya entraremos en el misticismo del bosque eléctrico.
¿Fecha ya tenemos para su lanzamiento o no todavía?
Creo que no hay fecha concreta, pero no se hará esperar mucho ya principios del año que viene, es lo más seguro. Uh-huh.
Pues os tendremos que ir siguiendo para poder comprobar y para poder seguir y conocer vuestro nuevo trabajo. Lo que sí que estaremos es este sábado, este día 15, en la Sala Cero de Tarragona. A partir de las 10 ya podemos estar allí, que hacen apertura de puertas, y a las 10:30 llegáis vosotros. ¿Qué tendrá este concierto que no tuvo el otro? Y por cierto, es el único concierto que dais en Cataluña, ¿eh?
Sí, curiosamente, no sé por qué ha salido así, así que vamos a darlo todo en Tarragona. Llegaremos descansados y fuertes y con muchas ganas, y la verdad es que sí está tan, el ambiente tan electrificado como el último concierto ahí, pues va a ser fenomenal. Presumimos un poco ya de haber hecho tantos conciertos, pues llegamos con un show pulido y potente, que va a ser un fiestón.
Sí, va a ser un fiestón. Después continuáis, después de Tarragona, ¿dónde hacéis parada?
Siguiente, el 21 estamos en Cox, en la sala TNT, en Alicante, y el 22 en Valencia, en Garage Beat Club. Luego en noviembre estamos en Murcia, y ya en diciembre cerramos la gira de forma oficial con fechas en Madrid, el día 1, Granada, día 9, Málaga día 10 y Mallorca el 17 de diciembre.
Bueno, tenemos un tiempo más para seguiros y para estar con vosotros, pero yo creo que en breve saldrá ese disco para el año que viene, seguro. O sea que vamos a estar siguiéndoos, Luke.
Por supuesto, sí, hemos tenido muchas... una cosa diferente con el nuevo disco es que nos hemos tenido tiempo para dejar cocer las cosas un poquito más. Y he podido hacer algo que nunca había hecho, que es escribir toda la letra de un disco de una forma más conceptual, porque en vez de ir haciendo canciones uno por uno, pues hemos hecho toda la música y después ya hace toda la letra. Entonces hay una película ahí interesante. No tendráis que esperar mucho para escucharlo.
Pues no esperaremos, no queremos esperar, porque ya tenemos una oportunidad, no sé si para el nuevo disco, pero sí para el Dance Lover, para escucharlo este sábado en Tarragona, en la Sala Cero, a partir de las 10. Los tendremos ahí y los conoceremos un poco más. Gracias, Luke.
Fenomenal, nos vemos ahí.
Sí, ahí nos vemos. Muchas gracias, porque además se nota esa energía, ¿eh? Bueno, y esa alegría que tienes. Gracias por transmitirnos.
Pues genial, me alegro mucho a compartirlo.
Gracias, Luke. Ellos son
Cycle. Hasta luego.
Et veig molt internacional, Ruth Guerrero, i molt psicodèlica.
Sí, molt discotequera, no?
Sí.
De festa.
Clar, que demà és festa i tu ja estàs pensant en que avui és com dissabte, no?
Sí, aquesta nit doncs ha sortit una mica, perquè no?
Ha sortit una mica, perquè demà no treballem, eh?
No,
tu
demà
i jo no
som.
Treballem.
No, fem descans,
fem
eh?
Fem descans. Hi haurà, eh? La sintonia de la cadena Copa els continuaran acompanyant, però la Ruth i jo demà no hi serem. Vinga, un minut i tanquem ja programa, eh? Un minut per la publi, molt poquet.
Macedó Centro Cultural y Banquetes, el paraíso de Reus, les espera para la celebración de su boda, comunión, cena de empresa, graduación, aforo 1060 personas. Macedó.com, Facebook Macedó. Ahora reservando online los domingos a mediodía, menú con inflables y campeonatos para los peques. 682-47-8071.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
Solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Y me llamas para lo de siempre.
Quantes vegades dic bon dia al llarg de la setmana, Ruth?
No ho sé, no les hem comptabilitzat. Un dia podríem
fer-ho. Una setmana ho podria comptar.
Sí.
És que soc molt educada.
Ho faré jo, vinga. Vinga. Aniré apuntant.
Lo entiendes. Me cansa estar triste. Y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena.
Doncs com els dèiem, demà és 12 d'octubre, per tant és festa. Felicitem a totes les Pilars, que demà celebren anys, des del Sant de ma mare, la meva iaia. Felicitats per elles. Demà
des
tinc dinar, eh?
Sí, felicitats, que bé,
demà
que us ho
passareu. Festa grossa.
Ah.
I nosaltres volem, ja que demà no hi som per compensar, doncs volem convidar a algun dels nostres oients a que se'n vagi a passar una estoneta a tu a un spa per relaxar-se, que amb tot això de no tenir govern i tot plegat estem tots molt estressats.
No, és per dir bon dia, eh?
Clar.
I deixar-nos de tristesa.
Deixa't estar, sí, ni drames, sí, ni res.
Si todo es mentira, ¿qué más da? Deja que me ría, ¿qué más da?
Doncs vinga, si volen anar a passar una estoneta a les Pales, aquest fantàstic spa de la Pineda, el Gran Palace Hotel, ens han de respondre una pregunta molt fàcil. Jo sé que tinc una audiència molt fidel, que està aquí des de les 12:20 que nosaltres comencem, i hauran escoltat a la nostra dietista, no?, a la Dara Giné. Doncs vull que em diguin de què ens ha parlat avui la Dara. No és un aliment avui exactament, però ens ha parlat d'un tema molt concret. 977-32-60-50. 977-32-60-50 o una piulada al Twitter, @elmatitarragona, o fins i tot, mira, que estic avui, ho regalo, al correu electrònic, tarragona@cope.es. De quin tema ha parlat avui la Dara Giné? I van dos invitacions per les Pales, eh?
Ens preocupa a tots, aquest tema.
Sí, sí, això no té ni edat ni res, eh?
Tots
en tenim.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
Molt bé, doncs escolta, tancarem amb Fangoria. A mi aquesta cançó em posa de molt bon humor.
Mira. A mi també, eh? Sí, sí, aquí l'Alaska...
Sí, aquí...
Sí, l'Olvido, bastant encertada.
És veritat. Molt bé, doncs jo no sé si ha trucat algú perquè agafen el telèfon a la redacció, però torno a repetir la pregunta i el telèfon per si de cas, de quin tema ens ha parlat avui la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. 977-32-60-50. El recordo que d'aquí una estoneta trobaran ja el podcast del programa al nostre Twitter amb totes les secs. La recepta avui era una mica complicada, amb el Diego,
normal, Estrella Michelin.
Un dia anirem, sí. Si et sembla, anirem a veure'l allà al Rincón de Diego Cambrils.
Sí, a veure si ens fa una tauleta.
Que ens ho faci que ens ho demostri in situ, El veiem a la cuina. Un dia podríem fer una sèrie de reportatges dels nostres cuiners, entrar a les seves cuines.
No, em sembla molt bé.
A veure què ens ensenyen.
Ui, això, que deliciós.
Doncs amb això acabem. Ruth, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé demà el dia de festa.
Igualment.
Fins dijous. A vostès també, que els vagi molt bé, que passin molt bon dia de festa. Si en tenen, si no el tenen, doncs mirin, treballa dignifique, passin-ho bé també tot el bé que puguin, escolten la sintonia de la cadena COPE, que els estarà acompanyant durant tot el dia. Es queden ara amb les notícies. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Vagi molt bé.